Golf Pèrsic. Amb aquesta punta hem arribat a les 11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, ens estem tercera i darrera hora de programa i volen comentar allò que tothom xerra ara mateix a xarxes, allò que anunciàvem nosaltres a les 9 en punt just en començar el programa. El primer concert de l'Oreja de Van Gogh després del retorn de Maya Montero.
Tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh ja és una realitat i també és un dels temes més comentats del cap de setmana. La banda va oferir a Bilbao el primer concert de la nova gira amb Maya de nou com a vocalista, gairebé 20 anys després de la seva sortida del grup. El retorn havia generat molta expectació entre els fans, amb més de 15.000 persones que varen anar a aquest Vizcaya Arena i un repertori ple de clàssics com Rosas, 20 d'enero i Cuéntamelo.
Però més enllà de l'emoció i la nostàlgia, les xarxes socials anaven plenes, van anar plenes de comentaris sobre l'estat vocal de la cantant. Diversos vídeos del concert s'han fet viral ja en aquestes hores i molts d'usuaris critiquen problemes d'afinació, dificultats per arribar a algunes notes i fins i tot oblits de lletres durant l'actuació. Alguns experts musicals també han qüestionat si Amaya estava preparada per afrontar una gira d'aquesta exigència, mentre que d'altres fans defensen que el component emocional del seu retorn pesa més que la perfecció tècnica.
Durant el concert, Amaya Montero va reconèixer que ha passat moments molt difícils aquests darrers anys i va assegurar que havia arribat a l'infern mateix abans de tornar en els escenaris. Unes paraules que van provocar una gran ovació del públic. En qualsevol cas, el retorn d'Amaya Montero a l'Oreja de Van Gogh ja ha aconseguit el més difícil, tornar a situar el grup al centre de totes les mirades, encara que sigui en comentaris negativíssims. Una mica, ho dèiem a primera hora, allò que deia Andy Warhol, que parlin de tu encara que sigui malament. No sé com valorau aquest retorn d'Amaya Montero a l'Oreja de Van Gogh.
Jo ja havia dit en el principi, amb molta prudència i molt de respecte, pens que Amaya no estava per tornar o per fer una gira d'aquesta envergadura, d'aquestes característiques, però sí que és vera que també ha tingut temps per preparar-ho, per preparar-se, no? Perquè una cosa és que te vengui de nou, de darrere un cantó, però ella, com a mínim, en aquest darrer any, pens que s'hauria d'haver preparat una mica. I si els seus companys, en els qui hem d'assenyalar per haver fet el que varen fer en l'Eire, que ja sabem que aquí som molt de l'Eire, durant els assajos no li han sabut dir «Mira, Maya, estimada, la cosa no va bé, la cosa no flueix, hem de millorar, o hem d'adaptar les cançons en el teu to», que crec que no només és una cosa de to, crec que es va més enllà d'això, perquè tu pots tenir un to de veu més baix, però s'ha d'afinar, i aquí no hi ha cap cançó que hagi afinat.
Aquest homenatge que varen fent en el cineat O'Connor, aquest
favor.
Nothing Compares to You, és que Nothing Compares...
Fins i tot
compares,
en Flavio està assustat.
Nothing Compares to Leire en aquesta vida.
I sobretot, i perdoneu, ja per acabar, pens que no s'ha de mesclar en cap cas la salut mental amb aquesta qüestió. Vull dir que una cosa no lleves altra. Ell ho va passar malament durant uns anys per qüestions X. Tota la nostra empatia des d'aquí, però crec que no té res a veure amb el concert, vull dir...
Marta Grau, tu que ets una dona també leirista, què en penses?
Mira, si hagués estat un retorn normal, habitual, d'una persona que després de 20 anys torna als escenaris per una causa X, no per una traïció, per una causa X, jo crec que hagués estat més comprensiva. Mira,
però recordem que no és ella que fa
traïció. Ja. Tota la raó, però els grups són uns venuts. Però això anirem després, en aquesta part. Hagués dit, mira, s'ha de tenir paciència, tornar als escenaris ha de ser un impacte, t'has de vessar, t'has d'acostumar, se te poden oblidar algunes lletres, és lògic, la gent ho necessita. Però...
Es nervi, que també de vegades t'ajuny amb males passades, l'emoció, t'aparà un nus a sa gola
i
no arribar...
I és molt humà, eh?
I no arribar en es toca-toca.
És molt humà, com tu dius, i te pot passar. Però tot el que hi ha darrere, aquesta gent que de sobte, 20 anys després, li obses portes, xau pescaos en l'aire, així, després de tota sa feina, després de tot l'esforç, després d'haver mantingut el grup, ostres, és que me sembla supertrist. Jo crec que poc ha parlat de l'aire.
Sobretot, en l'aire sí que és no prudent, és elegant, com a mínim.
Exacte.
No? Però sí que és vera que justament en l'aire està fent concerts aquests dies perquè ha tret un nou disc, molts dels seus fans estan aplaudint que sa sortida de l'aire ha fet que tinguin un disc de bona qualitat i algunes actuacions ja s'estan comparant a les xarxes socials, perquè aquesta és una altra, vull dir, no poden evitar que se compari una amb l'altra. La nostàlgia pesa molt, allò de voler tornar en els 20 anys que teníem quan la Maya cantava L'oreja de Van Gogh, val, però...
La nostàlgia, però, no te pot fer tornar sord.
No, ni sec. Per tant, escoltes en l'aire i escoltes en la Maya i, clar, les comparacions són odioses, però aquí estan.
Jo crec que és la consumació d'una infàmia, allò que se va viure en el Vizcaya Arena aquest cap de setmana. L'Oreja de Van Gogh, en conjunt, varen prometre un producte o una màgia que sembla que aquest cap de setmana no hi ha estat. La gent ha fet la comparativa i han demostrat que per aquest viatge potser no calia haver canviat de partener. I que és allò que se va suggerir des del primer moment, que si volien fer una gira de reunió, que és totalment lícit, potser, només potser, haguessin hagut de mantenir les dues cantants i fer una cosa conjunta, vendre-ho com un retrobament, com dues cantants que han ajudat a mantenir l'estrella de l'Oreja de Van Gogh durant tots aquests anys.
Sí, perquè en però... allò que han fet és, amb la seva decisió, crear com una rivalitat entre elles dues que pens que tampoc hauria de ser.
Sí, també la premsa, o segons quin tipus de premsa, ha ajudat a mantenir
ja
aquesta rivalitat entre elles dues, i llavors també te dic, la culpa primigènia és dels components de l'Oreja de Van Gogh, que varen defenestrar a una companya de prop de 20 anys perquè volien els euros, volien aquesta gira, i dos, en el cas de Maya Montero, també s'ha de ser una mica conscient de les teves limitacions, i a lo millor, abassejant més, independent, deixant de banda, perquè clar, també juguem els temes de salut mental, la salut mental o la posen sempre damunt la taula o no la posen mai. Si és un tema de salut mental, a lo millor els seus companys haguessin hagut de dir, escolta, no haurien de començar la gira, però clar, seria molt complicat cancel·lar tant de concerts.
Una darrera cosa, crec que de cada vegada pren més força la teoria que en Pablo Menegat se'n va anar perquè va veure aquest fandango i va dir, jo aquí no m'hi veureu ni m'hi trobareu. Crec que, vull dir, en el seu moment se va parlar, se va dir, se va qüestionar que en Pablo Venegas, un dels principals components de la formació, sortís del grup, i ara, per ventura, podem...
Deia dir, m'agradaria no haver de servir d'aquest brou.
Exacte.
I han estat d'altres companys que ara ho hauran de gestionar.
És que segueixen donant cua, eh? Això és un no aturar, és un dels debats que tenim ara. Però també vos volem contar altres coses molt més bones de dur, molt més alegres. Avui, Solla viu el seu dia gran després d'un cap de setmana intens de fires, d'activitats culturals, esportives i de molta tradició. Aquest dilluns arriba al Firó, una de les celebracions, com deien, populars més emblemàtics de les nostres illes.
Sí, i ja podríem dir que s'ha encetat. A les 10 ha començat un dels primers actes, aquesta ofrena de corones al Monument dels Herois, o els Herois de l'11 de maig. Després ha començat la missa a Cantamany, amb l'assistència de les valentes dones, personatges històrics, autoritats i xeremies de Sóller, que per cert enguany compleixen 25 anys. Tindrem sorpreses avui pel que fa a l'actuació dels xeremies durant l'acte final, després de la darrera batalla, perquè els xeremies, ja sabeu que són els encarregats de musicar la Balanguera, el cant de la Balanguera, que enguany, a més, també compleix 100 anys.
Enguany s'espera la participació de prop de 8.500 persones en els diferents actes d'aquest firó, que culminaran en les tradicionals batalles a la plaça de la Constitució i altres punts del poble. Per garantir-ne la seguretat, s'ha desplegat un dispositiu especial en 160 efectius de diferents cossos d'emergència i seguretat.
El programa festiu va arrencar, però, oficialment amb la investidura de les valentes dones, que enguany són la Sílvia Arbona i Nalina Sant Pol, figures que simbolitzen el coratge de les dones xolleriques durant l'atac corsari al segle XVI. També es va celebrar el pregó, enguany a càrrec de Patricia Eugenio, que és la presidenta de Joventut Mariana del bàsquet de Sóller, que va reivindicar els valors de l'esport i el seu vincle amb Sóller. I com marca la tradició, ahir diumenge el protagonisme va ser per la gastronomia amb els caragols amb aioli presents a moltes taules solleriques en una de les jornades més populars i familiars, que és la fira prèvia en el firó.
Avui, però, totes les mirades estaran posades en el firó, una festa que combina història, emoció, pòlvora i música, a més d'orgull de poble, que cada any atreu milers de visitants de tot Mallorca i que, si no voleu anar fins Sóller, perquè no vos agraden les massificacions, també podreu seguir en directe a través d'aquesta casa i en la narració de la nostra companya Joana Maroto, o sorpresa, que la tens just aquí de vora, que serà acompanyada de Felip Munà. El firó de Sóller, pels sollerits, perquè també ja no hi cap tanta de gent a la plaça de la Constitució, per tant, una molt bona opció, si sou de la resta de les illes i de la resta de Mallorca, és Voreró, des de IB3, que vos ho mostraran tot en primeríssim plànol i amb molta qualitat, narrat per la nostra companya, no? Joana Maroto, amb Felip Munà.
Quina il·lusió escoltar Joana Maroto, Felip Munà, en aquesta retransmissió del firó.
Perquè Maroto també és molt valenta.
I ella som de Sóller, però
i ella s'apunta tot.
Exacte. Si m'ho permets, és un honor per jo tornar a fer aquesta narració, aquesta retransmissió. L'any passat va ser el primer pic que ho vaig fer també amb en Felip Munà. Molt de respecte i sobretot esperem que els sollerits i solleriques que molt vagin de casa o de qualsevol punt del món, perquè hi ha molta de gent que no viu a Sóller i que també, gràcies a IB3, pot sentir de prop aquest firó, i quedin contents perquè farem tot el possible per acostar-los amb escoret en aquest firó 2026.
Cap dubte de tot això, i a partir de les 7 vos escoltam, hem compartit algunes de les imatges d'aquesta ofrena de corones al Monument als Herois de l'11 de maig, i continuarem pendents de com es desenvolupi la festa i com es retransmeti, com dèiem, d'aquesta manera tan especial avui. Són les 11:16. Volen convidar-vos ara a una experiència immersiva. Dancecape, el cabaret.
Àgueda Morell és ballarina, creadora i investigadora escènica, i aquests dies presenta Dancecape, el cabaret, una proposta interdisciplinària que combina dansa contemporània, teatre immersiu i joc interactiu per compartir el públic en part activa de la història.
L'espectacle, que arribarà al Teatre de Lloseta els dies 7 i 17 de maig, planteja una experiència molt poc convencional. Els espectadors entren literalment dins un escenari del crim, guiats per una game master i una reporter han d'investigar què ha passat mentre la trama es desplega entre escenes de dansa, pistes ocultes i decisions que poden canviar aquest relat.
Després d'un primer estrenament amb entrades exaurides, un primer espectacle que, com dèiem, va exaurir totes les entrades al local de Son Cladera aquest febrer, amb prop de 200 persones, 200 espectadors i una valoració molt alta del públic, ara el projecte fa una passa més en 4 funcions, com d'en Xisco, al Teatre de Lloseta.
I per descobrir com neix una proposta així, ja podem saludar en Àgueda Morell. Àgueda, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bones, què tal? Com
clar,
esteu?
Hi ha espectacles que se miren, i d'altres hi ha experiències com Dancecape, on el públic gairebé entra dins la història. Quan vas sentir la necessitat de rompre aquesta frontera entre escenari i espectador?
Val, idò, bé, primer de tot, moltíssimes gràcies per deixar-me estar aquí, no només de jo, sinó de part de tot l'equip. I, bueno, pues tot això va començar quan estava fent el darrer any de carrera, i una de les tasques que havien de fer era rompre amb tot el que nosaltres enteníem com a espectacle tradicional. I, clar, tots podíem enfocar-nos a pues, qualsevol tema en concret. I jo pues, sempre havia estat molt en contacte amb els jocs, escape rooms, amb la meva família, amics, i vaig decidir començar a investigar per aquí, com l'audiència podia co-crear l'experiència, l'espectacle, i fins a quin límit podíem arribar a ficar-los de dins, no? Com a jugar una mica amb això. I després, a partir d'aquest any, pues, tota la meva pràctica ha estat molt enfocada a tot això.
Una proposta àgueda molt original, així d'entrada, que a més combina dansa contemporània, teatre i mecàniques pròpies d'un joc d'investigació, que ara ho deus, no?, de l'escape room. Què t'atreu d'aquesta mescla? Perquè tu, jo amb la meva família ja havia fet algunes experiències d'escape room, però què t'atreu de mesclar-ho tot i fer...
Vale. Val, doncs pues mira, el projecte com a esbós inicial era només dansa i joc, diguéssim. I clar, ho vaig fer proves amb gent de la universitat, amb professors i tal, i hi havia algo que no acabava d'encaixar. Jo, bueno, dansa 100% ho volia incloure perquè he ballat des dels 3 anyets i després de la carrera mos varen com introduir a com des del moviment donar informació, i crec que era com una molt bona manera per afegir en aquest espectacle. I el joc també el volia ficar per, perquè és una molt bona manera de treure a altre públic, com a gent que potser anar una hora sencera en el teatre li pot semblar avorrit.
Home, és una manera també de treure més gent al teatre, no? A través d'aquestes noves fórmules que combinen tècniques diferents, no? O un altre públic, també.
Efectivament, això era una de les raons principals, però me vaig donar compte que en dansa no era suficient, perquè hi ha molta gent que potser no arriba o simplement perquè només vol anar i veure l'espectacle sense anar més enllà d'analitzar moviment i tot això. Però vaig decidir afegir un altre personatge, que era la figura de la reportera, que aquí vaig a ficar al teatre, i ella narrava una mica com a tota l'experiència, guiava en el públic tot el que havia de fer...
Ha d'haver una complicitat a la força, perquè si només hi van 45 persones, l'espai, la intimitat que se genera, no?, i el narrador, se deu crear, no?, un ambient de tensió, de complicitat...
Sí, és totalment així. De fet, després hi ha persones que entren dins l'escenari i la reportera és la que els mou per les diferents habitacions, ella és la que guia jocs, per exemple, si han de descobrir una pista. És vera que, com has dit abans, hi ha un Game Master que ajuda, però a vegades això no és suficient perquè potser s'han perdut una instrucció i tal, i la reportera s'encarregada de organitzar tot això per garantir una experiència xula, diguéssim, favorable, exacte.
Clar, aquesta proposta és allò que els especialistes diuen una Immersive Play Contemporary Dance Experience.
Exacte.
Que, per resumit, seria que tu demanes en el públic que se fiquin dins obra i t'ajudin a col·laborar a crear aquest work in progress, no?, aquesta feina que va progressant a mesura que tu t'hi vas fent aquestes propostes. Ho deien a Marta, només 45 places per funció. Això, aquesta proximitat, transforma la manera en què tu balles i interpretes, perquè deien que cada funció de teatre o cada funció de dansa és única, perquè tu pots estar més contenta, manco, i ho crees en directe. Però en això li sumes molts altres elements que fan que la teva feina, no sé si tu has d'estar especialment proactiva en tanta de gent circulant per allà enmig, perquè qualcú pots una mica returar, com jo mateix, se te planta davant i tu pots no pot fer un gran GT de punta a punta i li has de pegar un bot per damunt. I això només t'ho trobes vivint en directe.
Efectivament. Hi ha molta feina d'improvisació, també, segons... Està molt pautada, també. Hi ha parts coreogràfiques i parts que realment, fins que nosaltres no ho hem provat en públic, no podem saber com la gent reaccionarà. A més, cada vegada és diferent, perquè que potser a tu te posi un joc, a tu eres diferent que na Marta, per exemple. Així que, bueno...
Ja t'ho puc assegurar, perquè la Marta té cos de ballarina, jo com a molt podria fer de cuc de seda, vulguis que no. Són dues maneres d'aproximar-se en el mateix espectacle. Tot és
vàlid, tot suma, efectivament. Però és vera que, per la part dels ballarins, que jo també actuo en aquesta obra, s'ha d'estar molt atent. Molt atent, i has de tenir eines dins la teva pràctica per saber modificar qualsevol coreografia, per saber improvisar un moviment en funció del que t'han dit, també. I, però sobretot crec que la feina més d'improvisació és de la part d'Ana Paula, la reportera, que és la que està tot el rato en contacte amb la gent que està participant. I sobretot el darrer monòleg, que és quan la gent arriba a una conclusió de qui és el responsable de la mort, cada vegada és una història completament diferent. Així que ella ha d'improvisar en directe la notícia que en teoria publicarà després.
Ostres, realment. I depèn també del joc que li donin els 5 voluntaris.
Efectivament.
Perquè deu haver de tot. No sé si vosaltres sou de sortir quan vos han tret alguna vegada un espectacle.
Sí, i jo m'agrada aquesta proposta que les 45 persones que viuran en directe, però no les 45 que estan obligades a participar de manera proactiva.
Ja, però si te trien, per tant, i ets un dels 5...
La gent que sigui com jo també pot anar en aquest espectacle. La gent que no li agrada estar al centre, també s'ho passarà bé, perquè seran 5 de 45.
De fet, pots triar tu el teu nivell d'immersió perquè hi ha, per exemple...
Això molt va bé.
Això està molt xulo, sí, sí. I, de fet, teniu una targeteta que, si en qualsevol moment vos sentiu abrumats o que l'experiència vos supera, podeu treure la targeta i nosaltres sabem que no voleu participar sense cap problema.
Paraula clau, no?
Paraula clau, exacte, la targeta.
Però això és molt important.
És molt important. I també hi ha la gent que vol participar i vol entrar a la immersió totalment, que poden entrar a jugar dins l'espectacle, amb la reportera, en contacte amb nosaltres, els ballarins. També poden estar en el públic asseguts i seguir participant, perquè a vegades, sense una pista del públic, no se pot seguir joc de dins.
Però això, Agueda, no és un poc perillós, això de que si la gent vol participar pot entrar a les totes dins d'aquest espectacle? Perquè així com hi ha gent com jo, que no m'agrada gens participar, te pot tocar una maroto, que és una dona entusiasta, claro. I clar, com controla aquesta emoció? Perquè tu, potser, en aquell moment t'has d'avançar cap una banda i la mare te fa allà una cuquevela i heu d'anar cap una altra.
Sí, sí. És vera que la reportera, na Paula, hem treballat un manual de comportaments que podem admetre i comportaments que no podem admetre. Oh.
És que aquí està tot pensadíssim.
Està tot molt pensat aquí, sí.
Sí, hi ha una improvisació, però tot està pensat.
Està
tot
pensat.
Tot està milimètricament pautat.
I crec
pautat.
Que això és el truco, perquè va i ve, perquè realment mai pots saber qualsevol cosa que passi. I jo li dono, com a directora, li dono unes pautes i després ella, damunt d'això, pues, va improvisant.
Ha quedat moltíssima complexitat, a l'hora de dissenyar
molt.
Aquest espectacle, perquè no me sembla gaire
complicat.
Fàcil, sí. ni molt manco, no? Perquè és molt transversal, és, hi ha moltes disciplines ficades en una, no? La interpretació, la dansa, fins i tot l'escape room... on vos podem veure, com podem gaudir, és per tots els públics, entenc que sí, veritat.
Exacte, sí, sí. És vera que ho recoman per majors de 12 anys.
Clar, perquè podran entendre molt millor la trama.
Per entendre millor els jocs, també, a vegades, pues, has d'entendre, has de relacionar conceptes i tal, però, bueno, que està obert per tothom, a tots els públics, i si s'atreveixen, nosaltres estem encantats de rebre-los.
Tenim dissabte, 16 de maig, a les 7, diumenge a les 7 també.
Efectivament.
És una durada d'una hora i 15 minuts, a partir dels 12 anys, aquí estem compartint el cartell perquè tothom s'animi, i m'encanta que Lloseta sigui un referent també d'aquest tipus de teatre alternatiu que mescla, com dèiem, dansa, teatre i escape room. Aquest Dancecape, que ja el nom parla per si sol. Hem parlat amb Àgueda Morell, directora d'aquesta proposta. Enhorabona a tu i a tot l'equip per fer-la possible.
Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer compartir el nostre projecte.
Igualment nosaltres. Arribam a les 11:30, a les 11:27, uns consells. Ja ha arribat Fanny Pons als nostres estudis per aprendre, o per ajudar-nos, millor dit, a viure un poc millor.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
demanar humors, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-nos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el coni.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonim.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Un dilluns més, ha arribat el moment de viure millor en companyia de Font i Pons. I avui la cosa va de berenars, concretament de berenars cereals.
Berenar, bona música per començar. N'hi ha de tota manera, aquests cereals integrals infantils amb xocolata, fitness, baixos en sucre, enriquits en vitamines, amb gustos, però la realitat és que moltes vegades costa distingir quins són realment saludables i quins només ho semblen pel màrqueting.
A més, investigacions recents assenyalen que molts de cereals en l'actualitat tenen més sucre, sals i greixos que fa una dècada, especialment els que van orientats als infants i adolescents. Per això en volem parlar a la nostra experta més integral de tot Balears, que és na Fanny Pons. Fanny, com estàs?
Molt bé, bon dia a tots.
Dèiem, avui, és que clara, t'estava imaginant com una barreta integral i ara he perdut el coni de sa xerrada. Però dèiem que els cereals tenen una imatge molt associada a un berenar ràpid i saludable, però nutricionalment juguen tots a la mateixa lliga? Són igual de saludables?
No. És vera que és un berenar molt bo de preparar, sobretot si hi ha nins a casa, és un producte que no requereix una manipulació. Pots agafar llet freda, no fa falta escalfar, ni ficar una torrada dins una torradora, que hi ha perill de que se puguin cremar. Vull dir, és una cosa ràpida. I, per altra banda, venen a substituir un poquet el que eren les sopes de llet que feien les nostres predines, una versió més moderna. Sí que és vera que se juga molt en el reclam de que a les catxes sempre hi ha un personatge, a lo millor infantil, de qualque sèrie, qualque pel·lícula que estan mirant tots alhora, sempre hi ha un reclam. El reclam sempre és començar a dir amb energia i que és un producte energètic i que mos aportarà vitamines i minerals. Tot això està bé si realment després, quan miram el que és la composició nutricional, és realment cert, perquè molt d'ells duen, com deia en Xisco, molt de greixos saturats afegits, molt de sucres afegits i molta sal. Perquè, si vos no doneu compte, són un productes que quan nosaltres mesclam el llet i els abanyam, molts d'ells encara tenen aquest punt croixent. I per mantenir aquest punt croixent és perquè realment duen com una espècie d'escorça de sucre i de greix que fa que aquesta textura se pugui mantenir i també, de qualque manera, per millorar el gust. Per tant, no tots són d'entrada tan saludables com realment pareixen.
Ni saludables ni que facin miracles, no? Perquè dèiem que hi ha com molt de màrqueting darrere, no només per als infants. Moltes catxes prometen, per exemple, energia, fitness, integral, i, clar, molts no són ben bé allò que anuncien, no? En què mos hem de fixar quan compram perquè siguin més saludables?
Clar, mira, tu molt bé ho deies, o sigui, és que pitjors composicions nutritives duen precisament són els que estan orientats a la població infantil. Quasi és millor que un infant li donem un que està pensat per població adulta que no per població infantil. Què mos han de fitxar? Que duguin poques coses. Com més coses duen, en el final, més processat està el producte i més greixos i més sals i tot això duen afegits. Han de mirar que duguin un cereal que sigui el més natural possible, o que sigui blat de les Indres, o que sigui cibada, o que sigui arròs, o que sigui blat. Sobretot que sigui integral, és molt important que aquests cereals siguin complets, és a dir, que no hagin retirat l'escorça, perquè n'hi ha molt d'ells que precisament són baixos en fibra. Una altra cosa important, que no duguin sucres afegits. Ah, això també és important, però s'ha de mirar, perquè a vegades un catxa bou sense sucres afegits, però, si mirant la composició, continua duent una quantitat de sal important i una quantitat de greix afegit important. A part que moltes vegades deim, bueno, no du sucre simple, però sí que molts duen mel, molts duen xocolata. Vull dir que també hi ha altres maneres de ficar sucre a dir lo que és la composició.
I una curiositat, Fanny, alguns, fins i tot, perquè ho he vist al supermercat, i de veres que és molt curiós, duen la A del Nutri-Score. I són de xocolata, que dius, com pot ser? Que aquest cereal, que no pot ser més processat, no? I que és un de xocolata que coneixem tothom i que mos ve al cap probablement a la primera, du la A de Nutri-Score, que qualcú m'ho expliqui.
Si tu mires un oli d'oliva, per exemple... Com que és un greix, moltes vegades surt com a dent de Nutri-Score, saps? Vull dir, aquest sistema d'avaluació dels aliments s'ha d'agafar en segon que una miqueta amb pinces. Sí que és cert que mor donar energia, pot ser, perquè ho hem dit mil vegades, els cereals són la font més important de proporcionar-nos energia. Per tant, sí que mos proporcionaran energia, però... han de tenir molt clar que aquest cereal sigui complet, eh? O sigui, que conservi la fibra i no que sigui un cereal refinat.
Has de tenir un màster de marques, en realitat. Avui és dir, vera, sí. Perquè n'hi ha tants que fa el saludable... Ostres, o tens molt de coneixement, no?
S'ha de mirar un poquet, eh? S'ha de mirar un poquet, sobretot tot això, perquè, clar, una cosa és que tu compris, per exemple, un muesli, que seria, que podrien dir que dels cereals que tenim en els mercats, dels més saludables, però també...
També la granola, que s'ha evaporat molt
molt la temporada. També la granola, també. Boníssima. Però és que també mos ho podem fabricar a casa nostra.
Més saludable.
Dir, efectivament, nosaltres podem agafar un pot i ficar, per exemple, flots de cibada, de cibada integral, que tenim el que és el cereal, i si el agafem integral... és bastant natural, i dins aquest pot hi podem ficar nosaltres un parell de fruissets que no duguin sal. Seria una altra alternativa. Aquí ja li estem afegint més energia i li estem afegint greixos que seran saludables. També nosaltres, si volem, perquè som persones que fem molt d'esport, o volem enriquir un poc més el producte amb fibra, li podem ficar nosaltres fruita seca o fruita dessecada. En aquest cas és vera que serà un producte que tindrà més fibra, també tindrà més sucre, però de qualque manera és un sucre un poc més natural que no aquests sucres refinats que podem afegir o podem trobar afegits en els cereals que trobam en el mercat. També hi podem ficar un pot de, si volem, un lacti, perquè hem de tenir en compte que els cereals són molt pobres en proteïna. La proteïna que tenen no és una proteïna completa, li falten bastant d'aminoàcids essencials. Per tant, si nosaltres els mesclam amb un lacti, sigui un iogurt, sigui un kefir, sigui un tassó de llet, de qualque manera estem enriquint el que seria esbrenar en proteïna d'alt valor biològic.
I que també ajuden a reblanir-los una mica, perquè a vegades que si has de pegar una curada de cereals a la seca, pot ser fa aquí un bolus i a les 7 de matí no sé si és necessari que te vinguin a fer una reanimació cardiopulmonar, estimada.
Hi ha gent que se'ls endú a dins un potet, a dins una carmanyola, i no fa falta que te peguis aquí la gran curada en sa mà. Van menjant com si fossin pipes.
Clar, és que a mi, per mi cereal és que es cuera. Jo, encara que fos una carmanyola amb secs, jo començaria a cuera i vinga...
No sé què fan sordites.
Manies que té cadascun. Per cert, des de Harvard recomanen cereals amb el manco 5 grans de fibra per ració i que duguin molt manco de 5 grans de sucre també per ració. És una bona referència per orientar-nos.
I mos trobam en el mercat moltíssim que duen més de 10 grams de sucre per 100 grams de producte. Vull dir, és una cosa que sí que és important.
També jo no és per defensar-los, però també són els més bons. Perquè quan t'acabes de fer cereals i ja has posat una mica de llet, llavors allò te queda dolçet i és com un final...
No pot ser tan dolent.
És com veritat. Un final de festa.
Però també saps què passa? Que nosaltres, quan prenim productes així processats, ràpidament aquest sucre mos passa a la sang.
Ja.
No és el mateix menjar un midó que un sucre. Mos passa ràpidament. Ràpidament el nostre pàncreas sintetitza insulina.
Ja.
Tot això estimula de qualque manera la síntesi de la grelina, que és una hormona que mos fa tenir més gana. La leptina mos dona sensació o avisa en el cervell de que ja estem plens, però la grelina estimula aquesta sensació de gana. I mos pot passar que quan mengem cereals així, tan processats, al cap de molt poc temps tinguem aquesta sensació de bajón, de sentir-nos ensocar com una miqueta embotats i, una altra vegada, començar el procés de dir ton tenir ganes de menjar altra vegada sucres refinats. O sigui que hem d'anar alerta perquè això...
Perill.
Té un perill, que no és gens recomanable. Ho hem de dir.
Has parlat, on dic que se poden fer cadascú que seva la granola, no?
Sí,
que se va
sí.
parar molt de moda. Però també hi ha una altra qüestió, i és que no sempre que posi integral és sinònim de saludable. Perquè també, per ventura, posa integral, però llavors tenen afegit una mica de tot.
Abans, o sigui, moltes vegades poses sense sucres afegits, però mires i du edulcorants, per exemple, que hi ha edulcorants que el que és la microbiota intestinal fan bastant de mal, i la desequilibren i inflamen. Tot el que acaba amb boles, polioles, normalment són edulcorants que fan malbé a la microbiota intestinal. No tot, o sigui, és molt important, i això sí que ho hem de recalcar sempre que puguem, mirar la composició dels productes. Quan no és una alimentació real,
no,
s'ha de mirar.
Per ajudar-nos, o no són fiables, tampoc. No.
Tot comença molt bé i acaba d'aquella manera.
I t'obsessiones, i vas per al teu establiment o botiga escanejant tot, i en el final acaba sent una obsessió.
Sí, i en el final, escolta, ho fas dos dies, i després te canses.
I també des d'un punt de vista d'educació nutricional, que de vegades no hem parlat, no aquí, sinó quan m'ho veus menjar... Què passa quan un nen s'acostuma des de petit a menjar cada dematí cereals dolços? Clar, això ja te desperta o te desenvolupa un tipus de paladar que després, quan ets gran, tornar-ho rere... És una cosa complicadíssima, perquè jo me'n record, a mi me'n compraven, no hi havia tanta informació, a mi me'n compraven els desgranot, i jo és que em menjava...
Tots hem menjat a les totes aquests cereals. La generació dels 80
va canviar després
en els
de Sabaia, però tenia el mateix sucre, i clar, a mi...
El desgranat tenia molta de mel.
Sí, m'acosta molt dir que no.
No dur sucre d'un mel, però és que la mel, no mos per molt oblidar que dins la seva composició nutricional hi ha molt de sucre. Normalment, la generació dels 80 vareu berenar d'això, jo no som del 80, no berenava d'això, però és que és quan varen començar a tenir tanta de fama. I com sempre dèiem, nosaltres tenim molta facilitat en desplaçar lo nostre. El que era el típic entrepà des de matí que te podien fer que teva, va arribar això i se va desplaçar.
Oh, Fanny, perdona, tu de les sopes
de llet. Sí.
Encara ara molt ne feim amb galletes d'oli.
Sí, o galletes...
Però aquestes són més saludables, sí. Jo crec, no?
Sempre. Tot el que sigui. Nosaltres el que hem d'intentar en els dia a dia és d'una alimentació el més neta i el més real possible. El que saben que han comprat a la carnisseria, el que han comprat a la fruiteria, el que han comprat en el forn. Això són productes naturals. Quan nosaltres volem incloure, perquè els aliments processats s'han d'incloure d'una manera puntual i ocasional, volem incloure un producte processat a dins la nostra alimentació puntualment, molt important llegir l'etiquetatge del producte. Sempre, com manco coses dugui, més saludable serà. Això és importantíssim. Molt important als fabricants no posar hidrats de carboni, no. Ens han d'especificar quins són complexes d'absorció lenta, que serien els midons i les fibres, i quins són d'absorció ràpida, que serien els sucres. Vull dir, hi ha una sèrie de coses que són molt importants. Mirar el contingut de sal, mirar el contingut aquest que no mos passi de 5 grams per 100 grams de producte de sucres, si és sal que no mos passi de 0,5 grans, vull dir, hi ha una sèrie de coses que és vera que encara els podríem perfilar un poquet més, que la gent no té consciència, però sí que intentar que l'alimentació sigui el manco processada possible.
Hi ha altres alternatives.
Hi ha altres alternatives.
Existeixen, ens hem d'informar si volem menjar o berenar cereals, els podem fer nosaltres, com bé has
explicat. Sempre serà molt més saludable que no comprar un producte que ja mos ve fet.
Fanny Pons, dos punts. La dona que feia granola. Com a consell. I el que has dit, alerta'ns-se grelina. Més lectina i manco grelina.
Efectivament. Lo seu és això. No despertar la grelina, que mos dona gana, i sí despertar la leptina, que és que li diuen el cerveller. Basta.
I si sou nins del 80, teniu clar que heu estat víctimes del sistema, com jo mateix.
De la grelina.
Varen començar a menjar-les totes cereals.
Però ara ja hi ha un coneixement que ja valen un poquet aquí.
Ara no mos poden permetre.
I ja no és una excusa.
Exactament. Fanny Pons, moltíssimes gràcies i que tinguis una molt bona setmana.
Igualment.
Fem una petita pausa per publicitat. Tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversió.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Que necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Demà, el Velòdrom Illes Balears de Palma acollirà una de les trobades educatives i musicals més grans del curs a les Illes, la representació participativa de la cantata Natuga i la Mà dins el projecte MEXO, Música, Societat i Acció per a la Inclusió Social.
Música, Universitat, Societat i Acció per la Inclusió i la Sostenibilitat. El que pretén és conscienciar...
Més de 1.000 alumnes i docents de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera compartiran escenari amb estudiants de la UIB, del Conservatori Superior de Música i de l'ESADIP, en una proposta que uneix música, educació emocional, sostenibilitat i també xisco cohesió social.
El projecte està impulsat pel grup de recerca en art i educació de la Universitat de les Illes, el GRAIE, i avui ens acompanyen dos dels seus coordinadors, els professors Noemí Berbel i Antoni Salvà. Com estàu? Benvinguts.
Bon dia.
Encantats de...
Tinc ganes.
Encantat de saludar-vos a tots dos. Volia demanar-vos, començaré per la Noemí, i així com que veig que esteu junts, m'aneu contestant un darrere l'altre. Noemí, quan es parla de música comunitària, sovint queda com un concepte abstracte. En canvi, vosaltres heu muntat aquesta cantata, que demà se podrà gaudir. Què veurem exactament damunt l'escenari del Velòdrom de les Illes Balears?
Sí, demà podran gaudir de la cantata en la tuba i demà. I com ben comentaves, és un projecte de música comunitària que participa molta gent de diversos centres educatius i d'IBEIS també. Participarà alumnat de la universitat, d'educació primària, però també participarà a través de cimines d'educació primària i secundària de les diferents illes de les Illes Balears. També participarà alumnat del Conservatori Superior de Música i de CESARI. I entre tots farem aquest gran espectacle musical, no?, de la cançó i la mà.
Toni, aquest projecte neix arran d'una preocupació educativa molt concreta i és el pas de primari a secundària, no? Aquest vot que a molta de gent li fa una mica de por, una mica d'ensurt, però després tot flueix. Com detectau aquesta necessitat, els professors?
Bueno, és a dir, el projecte va néixer d'un parell de punts, no? Un era el tema de la sostenibilitat, el medi ambient, també en el poble d'Espolles, quan va començar el projecte, però després, per altra banda, que és l'aspecte que me comentes, va ser arran del director d'un dels instituts que partim d'una trobada, que veia que arribaven alumnes de primària de diferents centres educatius i després, quan arribaven, costava fer feina de, a l'hora de cohesionar gent que venia de diferents orígens, no? de diferents centres. No? Al final ja veien el grup molt fets i necessitaven rompre una miqueta aquesta barrera. Per un costat, la feina que podien fer ells dins l'institut, i per l'altre m'ho varen proposar per un projecte que coneixien, que havíem dut a terme abans de la pandèmia dins Sant Gotleu, que són els de barri, doncs, arran d'aquest projecte que van fer, doncs, van contactar amb nosaltres de l'institut per posar, veurement, si podien fer alguna cosa també a nivell musical en els centres escrits, des de sisè de primari i l'institut de primer de secundari. I així començar a fer l'any passat.
Clar, Toni, ara ho comentaves, que va néixer arran de diferents inquietuds i aquesta cantata Natuga i la mà també té un fort component mediambiental. Perquè era important que el relat parlàs de la Mediterrània i també de residus marins, perquè és una manera de cohesionar l'alumnat aquest procés, aquest vot entre primària i secundària, però també un fort missatge mediambiental al darrere.
Sí, aquest projecte va sorgir... Bueno, aquí tenim el conte, que és la història que demà donarem vida. Va sorgir fa uns anys un projecte comunitari que van obrir el poble d'Esporles per conscienciar que tot el que se llança en el clavegram o en el torrent arriba a la mà. I a partir d'aquí van demanar dos mestres que fessin aquesta història, que servís de fil conductor per anar passejant tants ponts que travessen el torrent d'Esporles. A partir d'aquí, un poc la idea aquesta de conscienciar la importància de de la cura, no?, de la mà mediterrània i a través, no?, de la música que té una potent transmissió també en un canal per poder arribar, poder traslladar aquest missatge i alhora ser un projecte inclusiu on puguin participar i donar veu molt de nines i nins que gràcies a aquest projecte poden participar, no?, en aquesta experiència.
Clar, Toni, i organitzar una actuació amb més de 1.000 participants sembla gairebé una operació logística monumental. Com ha anat aquest repte?
Eren 500, enguany som el doble, però la diferència de l'any passat enguany és que l'any passat ho fèiem en el conservatori. Idoni per fer concerts, no? Enguany ho fèiem en el velòdrom, perquè realment 1.000 nins no els ho podien ficar per qualsevol banda. Referent perquè a Catalunya ja havíem fet alguna experiència així a espais esportius de semblant tant en el velòdrom i que mos ha duit molta feina, no? Al final arribarem demà amb moltes ganes de que la cosa vagi bé. Les escoles estan molt animades, els alumnes de la universitat i del conservatori també, però clar, al final assajos, reunions amb els professors cada 15 dies que fèiem online, perquè les escoles ja no són de Mallorca o de Montuïri, de Lloseta, és a dir, que no és tan bo de fer estobar-nos cada 15 dies, i ho fèiem online, on anàvem fent una mica de seguiment i orientant un poquet en la feina que s'havia d'anar fent.
Des d'aquí.
Era un material que havíem elaborat, és a dir, l'any 2022-23, va coincidir que la menció de música de la UIM també se feia les seus de Menorca i Eivissa. I la cantata, el projecte va ser a partir del conte que ha contat en la Noemi, el següent curs, i dona'm a posar-li música, i a cada episodi que hi ha una cançó diferent creada per alumnes de cara ja. Tots ells són mestres de música.
Una diferent, o una manera distinta i diferent d'educar, unir aquests alumnes a través de la música, a través de la consciència social, mediambiental. Enhorabona per aquesta proposta, Noemí. Toni, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per fer ressò d'aquest projecte que tant de bo cada vegada hi hagi més escoles i sigui una fita per totes les Balears.
I tant que sí.
Demà a les 4 hi ha entrades a Cerrilleres, sí que poden anar a cercar-les.
Disponibles encara, sí que la gent faci via per poder gaudir d'aquest espectacle. Moltíssimes gràcies a tots dos. Arribam a les 11:53. Solla escalfa motors, bé, dues que el fan motors ja uns dies per viure aquesta jornada tan important després d'un cap de setmana intens de fires, d'activitats culturals, esportives, tradició. Aquest dilluns arriba el Firó, una de les celebracions populars més emblemàtiques de les Illes Balears. Joana.
Sí, hem de recordar que aquesta festa d'avui recrea la defensa heroica del poble de Solla davant l'atac dels pirates sarraïns l'any 1561. Durant tota la jornada, els carrers del municipi se converteixen en l'escenari d'aquesta batalla, d'aquestes tres batalles històriques entre pirates i pagesos, amb milers de persones participant-hi vestides d'època.
Enguany s'espera la participació de prop de 8.500 persones en els diferents actes del Firó, que culminaran en les tradicionals batalles a la plaça de la Constitució i altres punts del poble. Per garantir-ne la seguretat, s'ha desplegat un dispositiu especial en 160 efectius de diferents cossos d'emergència i seguretat.
El programa festiu, però, va arrencar oficialment amb la investidura de les valentes dones. Enguany són la Sílvia Arbona, Nadina Sant Pol, figures que simbolitzen el coratge de les dones solleriques durant aquest atac corsari. També es va celebrar el pregó dijous, enguany a càrrec de Patricia Eugenio, presidenta de Joventut Mariana, i com marca la tradició, ahir diumenge tothom va menjar caragol, xisco.
I avui, però, totes les mirades estaran posades en aquest Firó, una festa que combina història, emoció, pólvora, música i orgull de poble, que cada any atreu milers de visitants de tot Mallorca, i que si no vos voleu desplaçar fins Solla, perquè ja hi haurà una gentada, hi ha una opció boníssima, que és gaudir d'aquesta festa amb Vivetres a Televisió, que qui farà la narració serà la nostra companya Joana Maroto, acompanyada d'en Felip Munà per segon any consecutiu, ara ja la nostra experta en Firó, una Joana Maroto que, una dona fora nirvis, que avui està a la mar de tranquil·la, ja preparada per a partir del cap vespre poder fer aquesta narració d'Esfiró, que és una meravella.
De totes maneres, que tothom posi la tele a partir de les 5 i la ràdio també, atento, també faran seguiment d'Esfiró, en els 5 dies també faran seguiment d'Esfiró, seran a la platja d'en Repic veient la batalla, també serem després de les 8:30 a la plaça de la Constitució per recrear aquest darrer moment en què finalitza i culmina amb escant de la Balanguera, que enguany fa 100 anys, a Xeramies fan 25 anys, i també el col·lectiu de pageses fa 25 anys, així que tenim moltes coses per celebrar aquest 2026. Sí, sí.
I que tothom, com dèiem, estigui ben pendents d'aquesta retransmissió. No és el primer any, Joana Maroto.
No,
sí, que tu ja coneixes bé l'experiència, vulguis o no, o sigui que...
En qualsevol cas, ja he dit abans, molt de respecte cap a els sollerits i solleriques que viuen amb molta devoció aquesta festa. Ho intentarem fer amb Felip i jo, de la
no
millor manera possible.
Cap dubte al respecte. Vos escoltam després. Ara, temps d'esport. Toni Fuster, com se presenta aquesta jornada de dilluns?
Hola,
bon dia.
Hola, bon dia. Idò, un poc agredolça, no? Perquè ahir el Palma Futsal va perdre la Champions, va perdre la final contra l'Sporting de Portugal per 2-0. Tenia moltes esperances d'aconseguir la quarta Champions, però no va poder ser. L'Sporting va estar un poc més encertat de cara a porteria i al final el resultat era 2-0 i queda subcampió. Un Palma que jugarà l'Intercontinental, però no repetirà Champions la pròxima temporada. Veurem com queden la lliga, també encara hi ha play-off, poden passar moltes coses, però ho té molt complicat, no? D'altra banda, pel que fa al Real Mallorca, Ahir, 1-1 contra el Villarreal, un resultat que dona esperança, una passeta més en vista en aquesta permanència. Tenim una setmana, tenim una jornada intersetmanal. Dimecres, 9:30 del vespre, Getafe-Real Mallorca, i diumenge, a les 7 de sobre baixa, el Ciutat de València, el Llevant-Real Mallorca. Són dos partits, dues sortides del Mallorca, molt importants. A veure, una victòria te donarà moltíssimes possibilitats de permanència, 4 punts pràcticament ja serà definitiu, però passa per passa. Getafe Coliseum, un Getafe que se juga també en Europa, per tant no serà fàcil, a veure si el Mallorca pot recuperar futbolistes importants que van quedar un poquet tocats en el partit d'ahir contra el Villarreal. Avui, a partir d'avui, sí. Intertúlia, amb els nostres convidats com era habitual.
Tot d'una. També a Pere Gibert amb l'actualitat, el Dia Menorca. Bon dia.
Bon dia, com cada dilluns tenim tertúlia. Els analistes que ens acompanyen avui són la periodista Lola Maiques i l'exsecretari general del PP de Menorca, Salvador Botella. Amb ells parlarem de diferents qüestions d'actualitat, com el comunicat que ha enviat el Cercle d'Economia de Menorca avui matí sobre el tema de l'accés a l'habitatge a l'illa, i també les explicacions que demana PACMA per la batuda de cabres salvatges que hi ha hagut la darrera setmana a Es Mercadal.
I Laura Tur, amb l'actualitat d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I nosaltres avui comencem el programa i comencem la setmana posant l'actualitat en comú. Parlarem, entre d'altres assumptes, del nombre de creueristes que desembarcaran aquest estiu al port d'Eivissa, també de la gestió de la seu universitària, que trontolla una mica per l'assumpte de la presencialitat, per poder garantir l'ensenyament presencial. I completarem el programa, com fem habitualment, parlant amb en Pepo Rubio de Ràdio Illa sobre tot allò que ha estat notícia Formentera.
I acabam amb els continguts del Dia Mallorca i Jaume Noguera. Bon dia.
Mira, dos creadors mallorquins han elaborat una app, una aplicació mòbil, per facilitar la feina als professors i mestres d'escola, perquè no haguem de fer tanta burocràcia. Després parlarem amb la Fundació Joan 23 per saludar a l'Inita Coll, que des que de 40 anys se jubila, i com que ha estat un cap de setmana de moltes fires i festes, la ho comentarem amb el nostre analista de cap de setmana, Xavi Quinell.
I bon començament de setmana, notícies, si no ens tornem demà a partir de les 9.